El pròxim convidat va néixer a la comarca de la Foia de Bunyol, a València, en una família de viticultors, i clar, sembla que estava predestinat. Aquest naixement el va obligar a estar en contacte amb el vi, no sé si per voluntat pròpia o inicialment perquè era el que tenia més a la mà. Va dirigir empreses vinícoles i també s'ha dedicat a divulgar la cultura i la història del vi. Avui Joan Clotaldo Martín ens ve a presentar el llibre El Cava, un vino feliz y mediterráneo. Un llibre on trobarem la geografia, les varietats del raïm més adequades per a l'elaboració del cava, on descobrirem com s'elabora i com fermenta. En definitiva, un llibre per a aquelles persones que són amants del cava i també pels foodies. Doncs el llibre inclou un capítol de maridatge, recomanacions per comprar, conservar i com s'ha de, i també sabrem com s'ha de servir el cava. Senyor Joan Clotaldo Martín, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per visitar-nos de nou, perquè fa uns mesos, bé, potser més d'uns mesos, potser
més d'un any
ja, perquè el temps passa molt ràpid. Vostè passava també pels nostres estudis amb un llibre, també.
Sí, tinc un record molt feliç i molt content d'aquella entrevista.
Doncs ens agrada molt que vingui a parlar-nos del cava, perquè és una bona època, a més.
Sí, sí.
Estem a tocar de Sant Joan, que és un moment, jo penso, que bastant clau pel cava. Mm-hmm. Sant Joan i el Nadal possiblement són dos dates importants per la compra de cava, tot i que el cava ha anat evolucionant molt, ja des de fa dècades, no és una cosa molt recent, però ha anat evolucionant moltíssim i els restauradors i els enòlegs ens han anat explicant permanentment que el cava no és una beguda de postres, ni de coques, ni de dolços, que el cava, depèn del cava que prenem, és una beguda que ens pot servir per qualsevol àpat, per fer un entrant, per fer un plat fort, per qualsevol moment del menjar, no?
Així és. Jo crec que la pròpia evolució dels tipus de cava cap a los Brut Nature, que no porten res de sucre, los Brut i los Reserva, indica també que ha canviat la estacionalitat. Abans el cava de postres, boque dolcet, era habitual en les celebracions nadalenques.
Allò que se'n deia el semi, no?
Sí, el semi i fins i tot el dolç, no? Perquè ja s'ha aparegut, afortunadament. Però la pròpia evolució a tipus més sec, que ha capgirat totalment els percentatges, i avui els percentatges de brut, brut nature i sec són superiors al semi, ha indicat també un canvi estacional. Com vostè diu molt bé, i estava recordant-me que fa uns dies vas veure un cava d'ací, de Sant Sadurní, en un establiment de València del Cabanyal, famosíssim per les seues clòxines valencianes, que són ses menudetes, que són de temporada, que surten allí en les roques de la platja de València i que tenen tanta delícia. I ese maridatge em va semblar un moment de los més feliços que recorde en la gastronomia. I, per tant, com diu vostè molt bé, ara a l'estiu el cava, gràcies a estos nous tipus més secs, tenen una chance, un moment molt feliç.
El cava té persones que l'estimen amb bogeria, i altres que són una mica detractors. No, és que el cava, sempre allò, aquella frase del cava em fa mal de cap. Això depèn una mica del cava que prenguem.
Jo crec que, a més de dependre del tipus de cava, quan més secs i menys sucre tinguen, millor, també passa en tots els vins. N'hi ha una espècie en la condició humana que tenim un costat un poquet fosc i de vegades no interactuem o no donem l'empatia suficient sobre aquells productes o situacions o idees que tenim de les coses. Però finalment el cava és un vi feliç i mediterrani, que el títol lo va triar l'editor Enrique Murillo, que sempre feia el mateix, els títols el posava ell, d'una frase que jo tinc en la introducció, perquè és evidentment que és un
vi feliç. El feliç, per què és feliç? Per les bombolles?
Sí, jo crec que sí. N'hi ha una entrada d'una poesia de Hesíodo, el antiquíssim de la Helenitat, escritor, que parla d'un vi xispeant, és a dir, en bombolletes, i que esto sempre ha donat una gran alegria. Quan se va crear el cava, en tota Espanya es va intentar imitar el producte més feliç i més imitat i més prestigiós del món, que era el xampany. I una cosa que la gent no pot valorar ara, perquè tenim moltes begudes en espuma, es que es mineros de la conca leonesa asturiana eran aficionadísimos al champán, y como no tenían, no lo podían pagarlo, allí es va a crear una industria de bienes gasificados, porque el minero surtía de la mina y necesitaba algo refrescante y alegre, ¿no? Pero no solamente por la... Però la bombolleta, és que com el cava se verema molt jove, molt sec, és a dir, per aconseguir un vi que tinga només 10 graus i mig, no se madura tant, aconseguim una sèrie de flaires i de gustos fruitals i florals tan intensos que això també agrada molt. Perquè el cava pot arribar sí, a 12 graus i mig i fins i tot a 13, però com s'ha de veremar para que tinga 10 graus i mig com a màxim i després aconseguís una la segona fermentació en l'ampolla, pues pot sortir en 11 i mig i 12 i és un vi lleuger, per tant.
És difícil elaborar un bon cava?
Més que difícil, perquè és un vi de procés, que ahí està la clave del seu èxit i de per què Catalunya va crear el cava, és un vi de procés i el que cal tindre és molta cura i una infraestructura adequada. Aquest matí, visitant unes caves en Sadurní, se m'ha oblidat de dir-les a ell que per l'escala que baixaven a les caves era la clave de la condició de la tèrmica i humitat que n'hi havia ahí. I això ho va dissenyar un enginyer industrial de Catalunya, bueno, jo era de Madrid, però que va vindre a Catalunya quan van tancar l'escola d'enginyers industrials de Madrid, i ell va dissenyar la primera cava a Blanes, per Agustí Vilaret. I diferenciava dels cellers de Castella perquè calia tindre un respirador especial que era aprofitar les escales que passava per baix. Per tant, la infraestructura és capital. Això es necessita unes condicions d'humitat, 14 graus subterranis, una humitat relativa del 60-70%, i per tant, més que difícil, és que cal tindre cura i tindre infraestructura.
Són moltes a Catalunya, sobretot, hi ha grans marques, grans empreses que elaboren cava, però també és veritat que hi ha moltes petites que es mereixen l'atenció. I es mereixen l'atenció perquè possiblement aquest producte el mimen perquè tenen la disponibilitat de fer-ho, perquè el seu número d'ampolles a l'any doncs, no és excessiu i es poden permetre segurament algun altre luxe respecte a l'elaboració del cava. Vostè apostaria per aquestes marques, per aquestes empreses petites, moltes vegades familiars, que han passat d'avis a pares i de pares a fills?
Sí, jo crec que és la base de l'estructura i de l'èxit del cava i de la seva creació, perquè aquests dos grans grups, Freixenet i Codorniu, que ara són dos grans grups, es començaran així, com una bodega familiar, de producció pequeña.
Ara ja de familiar ja tenen poc, però realment...
Però es començaran així, sí. Perquè jo recordé que, per exemple, Los Raventors és una nissaga que va de pare a fill, i la Freixenet és el matrimoni de Dolors Sala i Pedro Ferrer. Per tant, aquesta estructura familiar i d'empreses i de tenències vitícoles, o sigui, dominis vinícoles, les masies, les heretats menudes o mitjanes, és la base de l'existència del cava. La pregunta que em fa vostè és molt interessant, perquè tenim dos grans grups, que són els que el buques insínies, que han obert els mercats internacionals, perquè el cava és el vi espanyol més exportat, més de 140 milions de botelles, per tant, se venen més de 130 països. I aquests dos grups, que a més han tingut una evolució molt interessant, que a mi m'ha cridar la seva intel·ligència, que han anat cementant la producció, cada vegada fan produccions menors però més diverses per oferir també, perquè estan intentant copiar a les caves merudes, naturalment.
Home, perquè tots tenim una tendència segurament a buscar aquell producte més personalitzat, no?
Sí. Ara, si tenim dos grans grups però tenim 230 caves entre mitjanes i menudes, estem parlant d'un sector molt important, una estructura que ja no és el valor del negoci, perquè no solament és que el cava és el vi de qualitat espanyol més exportat, sinó, atenció, és el valor econòmic que aporta. No són vins exportats a un euro, ni és la importació del diners, les divises són importants. Però la estructura d'aquestes caves menudes, que són les que donen el to també del cava singular i de qualitat, és molt important des del punt de vista de l'estructura social. O sigui, és a dir, Catalunya és un país, des del punt de vista de l'ordenació del territori vitícola, perfectament orquestat i perfectament ordenat. I és un model que ve a copiar-lo, perquè no solament ja és la primera regió vinícola d'Espanya, sense dubte, sinó, a més, és un país vinícola molt important en el món, i és un model de 14 denominacions d'origen, un institut com l'Incaví, i venen de fora a estudiar-lo, perquè s'acaba, però, clar, també estan a denominacions d'origen tan riques.
Home, i amb vins molt diferents, si ens n'anem a les bandes dels vins, perquè, clar, els del Priorat o el Montsant no tenen res a veure amb els de l'Empordà, per exemple. No?
Són vins... I Terra Alta, que és un valor...
Terra Alta...
Deliciós, eh?
Terra Alta està pujant, però per moments, Terra Alta. Bé, tornem al cava, perquè a mi una cosa que m'agradaria saber, vostè que coneix perfectament aquest món, m'agradaria saber la seva opinió. No sé per quina raó ens encaparrem permanentment a comparar el cava amb el xampany.
Sí.
No cal.
No cal, lo primero es que son dos productes totalment diferents. Sí, tenen un parentiu per el mètode de procés, que tampoc és exactament ja igual, perquè el cava s'ha anat separant, perquè, per exemple, en el xampany pues, utilitzen la possibilitat, que no s'utilitza en el cava, de que se barregen collites de diferent anyada, i després està la climatologia. La climatologia de la xampany i del Catalunya no tenen res a veure. Ni en 1.400 hores de sol d'insolació anual de diferència entre Reims i Vilafranca del Penedès. Per tant, les vins no poden ser. I tampoc les, el Reims. Nosaltres tenim una tria de varietats en blanques, Xarel·lo, Macabeu, Parellada, en negres, Trepat, Ros, per fer rosat, Trepat, Garnatxa i Monastrell, i aquestes són el 87% de la superfície plantada. Perquè és cert que hem importat un poquet de Chardonnay i Pinot Noir, però finalment no són més que un poc més del 13%.
Sí, que a més, les denominacions no accepten que hi hagi una quantitat més important de la fixada. No?
I aleshores continua el cava sent un producte mediterrani per la seva personalitat del procés, de la cava i de les varietats i del clima. Ara bé, si te equiparen con el champán es per dos cosas. La primera es que cuando el cava va a surtir en Cataluña y la segunda grandea es que haberse separado de ese modelo creando un modelo propi que los ingenieros industriales Luis Justo y Magín Bonet anomenaven una palabra muy bonita que era el nombre de, además de que se utiliza el cava, un vi escumós del país, sí, se faria a Catalunya. I en ese moment el xampany era el producte, la prima dona, com diu Johnson, del vi mundial, i tot el món li copiava, però des de Rússia a Califòrnia passant per Jerez i Alacant. I tots lo abandonaren o se dedicaren a altres models, com en Alemanya, malgrat que estava a la vora de la xampany, el Mosel i el Rhin, però Catalunya va triar el camí més difícil, que era el mètode del procés, el més costós i el més dificultós, i finalment se va sortir creant un vi propi. Perquè els models enològics són molt pocs. Solament hi ha 5 models d'enologia en el món. I, per exemple, la malvasia de Madeira, que fa aquests vins tan caríssims, li deu molt a la malvasia de Xipre, perquè el model va ser similar, i al del Peloponès. I, finalment, el cava sí té un parentiu del mètode processal, però el cava i el xampany ja estan separats. I la segona qüestió de per què se compara és perquè, clar, el xampany és el vi més prestigiós i més estimat del món, eh? Però el que està número 1, però per damunt del Burdeos i de Borgonya, eh?
És un llibre, el cava un vino feliz y mediterráneo, és un llibre per qualsevol persona. Jo he estat fullejant-lo i la veritat és que no té un toc professional. És a dir, qualsevol persona aficionada a la cultura del vi o a la gastronomia trobarà que el llibre li fa profit.
Sí, jo crec que jo com a escriptor ja són 37 anys i he escrit molts llibres, 14 meus i 16 corals, que li donen molta importància perquè escriure llibres en altres persones considera un riquem per a mi. Jo, copiant a una persona que és un dels meus ídols històrics i que li ha llegit tot el que va escriure, els seus discursos, que era el president Lincoln, com era també un origen rústic com jo, tan pobre com jo en el seu origen, l'home este era meravellós, la seva literatura, perquè els seus discursos i escrits estaven organitzats con una estructura argumental, però con un llenguatge planer. Este llibre és, del meu punt de vista, el treball intel·lectual que jo més important he fet en la meva vida. Perquè si se llegís se comprenen moltes coses, i les referències historiogràfiques i de més. I a més de donar resposta a la gran pregunta que s'ha fet sempre en la història del vi europeu. Per què el xampany va fracassar en altres països i solament se va sortir en èxit en Catalunya? I ahí explique. I també perquè jo comprenc que l'única forma d'unir a l'especialista i a la persona profana és parlar una forma dialectal que te puguis fer d'entendre per les persones.
Senyor Martín, moltes gràcies per venir a donar-nos aquesta classe sobre el cava en aquesta ocasió, un vino feliz y mediterráneo, un llibre per anar fullejant, per llegir-lo i per descobrir moltes de les coses que segur que no sabeu de l'elaboració del cava. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès de nou.